Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, ja ha començat la campanya de la renda 2023, que finalitzarà l'1 de juliol. Enguany arriben moltes novetats que afecten principalment autònoms, mares amb fills menors de 3 anys i usuaris de plataformes digitals com Wallapop, Vinted i Bizum, entre altres. Sònia Pujol, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, ha analitzat aquestes i altres novetats a Cugat Mèdia. Prop de 800 gimnastes vingudes de tota Catalunya han omplert aquest diumenge el PAF 3 de la Rambla del Celler amb la disputa de la quarta edició del torneig Club Gimnàstica Rítmica i Estètica de Sant Cugat. Els 30 clubs convidats han ofert 177 actuacions, tant a les modalitats individuals i de conjunts. La competició s'ha dividit en la categoria federada i escolar. Els equips de la secció estètica del Club Sant Cugatenc han ofert una exhibició davant el públic que ha omplert de gom a gom el PAF 3. La Ludwig Band continua el camí de la consolidació com una de les bandes més destacades del panorama de la música en català. El grup nascut a l'Empordà, però també arrelat a Barcelona, ha posat de manifest aquest dissabte al Teatre Auditori de Sant Cugat una fet parada de la gira de presentació del seu darrer disc, Gràcies per venir. Per descomptat, el gran èxit d'aquesta banda, Samor l'home més vell d'Espolla, també ha ressonat a l'equipament. La clau de la proposta de pop folk i rockera de Ludwig Band es troba en les lletres carregades de sàtira i en l'aposta per un gènere musical atemporal. Quim Carandell és el cantant de la banda.
Sense ser un grup de nostàlgia ni de tribut a un temps passat, sí que estem fent una música que ressona una cosa que ja ha sonat altres vegades i que aleshores la gent coneix, i això en general quan fas pop és bona senyal. Vull dir que ja està bé no fer masses novetats tampoc.
La Ludwig Band es troba en un moment dolç i ja comença a pensar en la gira d'estiu. Valdoreig ha plantat un xiprer i diverses plantes aromàtiques aquest diumenge per reivindicar la importància dels boscos i la biodiversitat en una nova edició de la Festa de l'Arbre. Enguany aquesta iniciativa ha celebrat la 75a edició. La iniciativa, organitzada per l'Associació Veïnat Progressista de Valdoreig amb la col·laboració de l'MD, ha plegat una trentena de persones que han ajudat en una plantació que s'ha celebrat als jardins de la plaça de l'estació. L'entitat va recuperar la Festa de l'Arbre al territori l'any 2014, després de 50 anys. Més informació al següent bullet horari com al portal web de cugat.cat o a les xarxes socials de Cugat Mèdia a Twitter, Instagram i Facebook.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Un moment de retorn al passat, allò que ens reconforta, que és veure què és el que va sonar fa molt de temps a les zones, seleccionar allò que creiem interessant i comentar-ho, com sempre, amb el nostre company d'aventures radiofòniques i també diverses. Jordi Caselles, què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, Esteve, què tal? Doncs encantat. I també diverses. M'ha agradat aquest afegit, eh?
Bé, perquè fora de les zones tu i jo també hem fet altres coses. No sé si moltes, però bé, perquè...
No tantes com voldríem.
Exacte. No? Ni tantes ni tant de temps, eh?
Perquè ni tant de temps.
És difícil buscar temps per fer de tot.
Sí, sí, sí. De fet, ens veiem més, dit així, fent ràdio que no fent altres coses.
Últimament, sí. Últimament, cosa que també ens agrada molt.
Que també. Doncs sí, sí, retorna al passat. No retorna al futur, com aquella pel·lícula. No, retorna al passat per escoltar, com bé deies, tots aquests talls de ràdio, de veu i talls radiofònics, a fi al cap, que sempre traiem molt de suc, sempre traiem molt de contingut en comentar. Sembla una cosa que sempre passa desapercebuda, sempre ho diem, però després, doncs, sempre surten cosetes.
Bé, sobre el comentari que feies de retorn al futur, compte, perquè ja ens ha passat a tu i a mi més d'una vegada d'escoltar algun tall que vam gravar fa anys dient a veure si un dia podem fer tal programa de ràdio, i al final sempre hi ha hagut coses que hem pensat en veu alta i que al final hem fet. Per tant, potser sí que podríem dir que en algun moment sí que ens ha passat això, de veure que de cop i volta apareix una cosa, pam, una gravació que dius, mira, això semblava una visió que vam tenir fa anys i ara s'ha pogut fer realitat, no?
Sí, també, també, perquè al final fent la hemeroteca, com és un exercici també, no?, de pensar, d'escoltar moltes coses, de... No sé, sí, és un exercici, doncs, això, sí, sí, de com una espècie de brainstorming, no?, d'abocador d'idees, també, a la vegada, no?, mentre es va sentint coses. I no sé si mai ens ha passat, no? Jo crec que sí, que en alguna ocasió ho hem comentat, de que fent un programa neixi la idea de fer un altre programa mentre estàs fent un programa. I d'una manera més o menys involuntària i no programada, doncs aparegui aquesta idea, no? No només una idea pensar programa fora de l'antena, que podria ser l'habitual, de dir anem a parlar de què podem fer, sinó que mentre estàs fent un programa, dius, escolta'm, se m'acaba d'ocórrer una cosa, no? Que això ens ha passat alguna vegada.
Bé, jo també pensava l'altre dia que potser fa anys jo pensava que fer un programa de ràdio era molt complicat, era una odissea, necessitaves de molta gent per fer aquell espai, però actualment penso que simplificant les coses fa anys, potser tècnicament era molt més complicat, com ja hem parlat aquí en el programa, avui dia és facilíssim, tal com fem tu i jo, sense pressupost i des de casa, podem fer aquest programa de ràdio, d'acord que tenim el recolzament de que més de la meitat del que s'emet en aquest programa són gravacions ja emeses, això és cert. Però, en qualsevol cas, si traguessis aquestes gravacions per una altra cosa que fessis tu, que elaboressis tu, ja ho tindries. Aleshores, al fi i al cap, el que és un programa de ràdio és un programa en el qual o hi ha música o hi ha contingut o una mescla d'aquestes dues coses. Contingut vol dir que hi ha algú parlant, no hi ha imatge. Per tant, és molt fàcil posar-te a parlar sobre qualsevol cosa. L'altra manera és com ho facis, si fas ficció, no fas ficció, si estàs teatralitzant, si estàs narrant, hi ha moltes vessants, no? Però al final són dues persones, o una, senzillament, que està parlant. O potser és més coral, potser hi ha més gent, però vull dir que al final és buscar l'excusa per parlar d'alguna cosa.
És un espai de conversa, com s'ha definit més d'una vegada, no? És un espai on es troba gent, o una sola persona també, va, si és una conversa han de ser dos, com a mínim, no? On es troba gent i parla. I parla per algú que escolta i que li pugui interessar el que s'està dient, no? I és això, és un espai de conversa. Pot haver-hi, a més, contingut musical, contingut radiofònic d'altres talls, com estem fent aquí a la Maroteca. Però crec que és molt important, sobretot, la base és la paraula, no? Fi al cap, perquè si no, doncs mira, hi ha una màquina que va posant coses i ja està. I jo crec que aquesta és l'essència de la ràdio, no? De poder parlar, un espai de trobada on la gent entre ells es comunica i a la vegada es comunica cap a fora, no? Cap a les zones argianes i cap a qui escolta.
Bé, doncs esperem que ens escolti algú i fet aquesta petita introducció sobre aquest tema improvisat, anem a escoltar un jingle d'una emissora que ja no existeix i que moltes vegades hi hem recorregut des d'aquí, la Maroteca de la Ràdio. Ja queda tot dit, aquesta emissora que va ser doncs una de les principals a nivell comercial de Catalunya, la cadena catalana. I avui parlarem de Maitri Borao, nascuda a Barcelona el 1957, que va començar el seu contacte amb la ràdio, a Ràdio Joventut, on va fer un curs en el moment que estava estudiant periodisme, com tants professionals del nostre país van fer. Els seus inicis són a Ràdio Reloj, a Ràdio Espanya de Barcelona, el que més endavant s'anomenaria cadena catalana. Després d'un parell d'anys a la redacció, va estar fent programes on va presentar La Mañana es Nuestra al costat d'Albert Malla i després amb Fernando del Collado. Aquest programa va estar en antena entre 1979 i 1985. Més endavant va conduir Protagonistes Catalunya, la Barcelona del 2001 i Buenos Días desde la Rambla, que va presentar amb Goyo Prados a Onda Rambla. Va estar treballant a la ràdio durant 24 anys fins l'any 2000, quan va tancar Onda Rambla. I des d'aleshores treballa en un altre sector, també en l'àmbit de la comunicació i el periodisme. Doncs, si us sembla, anem a escoltar un fragment d'un programa de cadena catalana amb Maitri Borao. Estem parlant d'una gravació de principis dels anys 80.
Thank you. l'aire, mai tribunal.
Cuando la tarde se funde con la noche, iniciamos En el aire. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este penúltimo espacio En el aire. Acompañándoles un día más, Toni Mascaró y Pedro Rodríguez en los canales de sonido, cuidándose que los discos entren en el momento preciso y charlando con todos ustedes, Maitri Borao. Son en estos momentos las 8 de la tarde y 9 minutos, y dejamos la tuna y la etapa de la universidad, pero no dejamos las canciones que, dicen, hicieron vibrar a la juventud de los años 60. Uno de esos temas nos venía de la mano de cinco muchachos, Toni, Miguel, Mike, Pablo y Manolo. Ellos formaban Los Bravos. No solo tuvieron resonancia sus canciones, sino también las películas que ellos protagonizaban, como por ejemplo Los Chicos con las Chicas, que no hace muchos días o muchas semanas tuvimos la oportunidad de verla en televisión. Escucharemos pues la canción que da título a la película, Los Chicos con las Chicas.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquí teníem uns fragments d'aquest programa que es deia En el aire i que, com veiem, hi havia anècdotes musicals. El presentava Maitri Borao a Cadena Catalana. I, per cert, estàvem parlant fora del micròfon, Jordi, de la sintonia, que ja vam parlar, de fet, aquí, dels indicatius de Cadena Catalana, aquesta que podem tornar a escoltar ara mateix. Vinga, història al darrere d'aquesta melodia, Jordi.
Doncs baixant de la Font del Gat, que tothom coneix, que és una popular sardana composada l'any 26 per Enric Morera i Viure. Bé, la història, al fi al cap, era molt senzilla. La cançó es basa en una font popular, no?, situada doncs, als jardins de l'Arribada, a Montjuïc, i que a mitjans del segle XIX doncs, les parelles enamorades anaven allà per obtenir intimitat, ja que era una zona una mica amagada, no? I allà, doncs, la cançó descriu una trobada entre una noia i un soldat.
Molt bé, doncs aquí tenim l'explicació de l'origen d'aquesta cançó que va aprofitar amb molt d'encert Cadena Catalana per fer, doncs, també aquesta cosa estranya de tenir una emissora que es deia Cadena Catalana mentre la majoria de la programació que es feia era en castellà, però almenys d'aquesta manera quedava una mica més de casa, no?
Sí, 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 bé, com Radio España de Barcelona, bueno, en fi, era tot aquest mix, no?, una mica això. I per cert, el tall que hem escoltat, no?, que hem mencionat s'ha sentit, no?, la presentació de Toni Mascaró.
Exacte, sí, sí, de fet aquest tall ens el proporciona ell, que fa temps ens va fer una selecció de les seves gravacions, que déu-n'hi-do, en té força. També sapigueu que moltes de les gravacions que surten a l'Una Vida de Ràdio de l'Albert Malla, que per cert també feia una apreciació que ens feia l'altre dia ell per xarxes, que nosaltres sempre diem el podcast d'Una Vida de Ràdio perquè és on l'hem conegut nosaltres, però que també és un programa que ha estat i està a diverses emissores a Catalunya. Per tant, també he fet aquest aclariment, doncs el que dèiem, que moltes de les gravacions que ens ofereix l'Albert són fetes i proporcionades pel Toni Mascaró, que era el tècnic de so, un dels tècnics de so que hi havia a Cadena Catalana, i per tant doncs, té moltes gravacions que afortunadament ha conservat, i gràcies a ell doncs ara les podem tornar a escoltar. I ja que parlem d'això, doncs com sempre fem una crida als nostres oients que ens envieu les vostres gravacions de ràdio si és que en teniu, perquè recordem com sempre que les gravacions anteriors a l'any 2000 no estan en la seva majoria digitalitzades, no existeixen enlloc més que en domicilis particulars. Per tant, si és el cas que vosaltres teniu gravacions antigues de ràdio, Jordi, què han de fer els nostres oients?
Doncs Doncs ens podeu enviar un e-mail a hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Ens poseu qui sou, les vostres dades de contacte, què teniu, i trobem un moment perquè ens podeu passar aquest material i poder-lo digitalitzar. I també per WhatsApp, Esteve.
El 689-10-74-83. 689-10-74-83. Dit això, anem ara, doncs, mira, 27 de setembre del 2000, és a dir, 24 anys enrere, per escoltar un fragment del Matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. I en aquest cas, el bloc informatiu.
Més notícies del matí. Avui comença la campanya anual de vacunació contra la grip. L'objectiu de la Conselleria de Sanitat és immunitzar el 80% de la població amb més risc de contraure aquesta malaltia. Són les persones grans, adults i nens amb afeccions pulmonars, volem dir, o cardiovasculars, i dones embarassades que es trobin en els primers mesos de gestació. La vacuna s'administrarà de forma gratuïta als centres d'atenció primària fins al 17 de novembre.
El Ministeri de la Marina Mercant grec ha immobilitzat des d'aquesta mitjanit 56 transbordadors perquè incompleixen les normes de seguretat. La decisió s'ha pres al mateix temps que el fiscal de l'illa de Siros ha presentat càrrecs contra la companyia naviliera propietària del vaixell Samina Express, que va naufragar dimarts passat i va provocar la mort de 72 persones. El fiscal acusa la companyia de falta de mesures de seguretat i de no tenir prou salvavides.
La plaça de Tiananmen a Pequín continua sota el setge policial després que ahir les forces de seguretat xineses van detenir brutalment centenars de membres del moviment Falun Gong. Els seus adeptes es manifestaven amb motiu de la celebració del Dia Nacional de la Xina. D'altra banda, les autoritats xineses han denunciat la canonització per part del papa de centenars de xinesos, els quals ha qualificat de criminals que volien imposar una religió i una cultura estrangeres.
La polèmica emissió d'un vídeo relacionat amb una xarxa de pederastes amb imatges de violència contra infants ha costat el càrrec al director de la RAI, la primera cadena de la televisió pública italiana. El directiu ha assegurat que ell va donar l'ordre que no s'emetés el vídeo, però una cadena d'equívocs va fer possible que els telespectadors el veiessin a l'informatiu de més audiència.
Avui jutgen a l'Audiència Nacional el cap del narcotràfic gallec José Ramón Prado Bugallo, conegut com Sito Miñanco. Se l'acusa d'haver dirigit des de la presó el desembarcament de 6 tones de haixís a prop de la ria de Vigo l'any 97. Per aquests fets, el fiscal sol·licita una pena de 6 anys i 9 mesos de presó i una multa de 7.500 milions de pessetes.
Les restes del guerrer Bushimà del Museu d'Arder de Banyoles seran rebudes demà passat a Botswana amb honors d'heroi nacional. Les autoritats del país de l'Àfrica Austral s'han abocat a fer un homenatge que contrasta amb la indiferència de la població de la capital de Botswana, Gaborone, on enterraran l'africà dissecat.
Ese tal terreny que camina para atrás, escribe del revés y nunca tiene pro.
Avui surt a la venda el nou disc de Joan Manuel Serrat titulat Canciones, així, amb S. Es tracta d'un homenatge a Amèrica on Serrat versiona 13 temes clàssics d'estils diversos com ara el tango, el bolero o el vallenato. Entre aquestes canciones hi ha Soy lo prohibido, El cigarrito, El amor amor i Fangal. També hi ha una cançó escrita pel mateix Serrat i dedicada a Terrés, el seu doble, un nom que resulta de llegir Serrat a l'inrevés.
Se queda o se va, me daría igual si no fuese porque él no es nada sin mí y yo no soy nadie sin él. Ese tal Terrés.
Amb Serrat arribem a la falta de 4 minuts per 8:45. I abans de la crònica esportiva, passem per la Jonquera. Saludem la nostra corresponsal, Mercè Illa. Bon dia.
Bon dia.
Quina és la situació ara mateix?
Doncs bé, l'autopista A7 per tots els vehicles que tenen la intenció d'anar cap a França està tallada en el peatge sud de Figueres i també en el peatge de la Jonquera. La policia autonòmica impedeix l'entrada de qualsevol turisme o camion per la protesta dels transportistes. Nosaltres ens hem trobat amb aquesta mateixa situació i hem hagut d'arribar a la Jonquera per la carretera Nacional 2. I des del punt on estem veiem que hi ha camions aparcats en el peatge de l'autopista A7 a l'alçada del Porta Catalana. Per els camions, perquè no col·lapsin l'autopista, els Mossos d'Esquadra els obliguen a aparcar els diferents pàrquings que hi ha en aquest terme fronterer. I els vehicles que des de França intenten entrar a Catalunya per ara no tenen cap problema per entrar al nostre país.
Gràcies, Mercè. Tornarem més endavant a la Jonquera per saber com es desenvolupa aquesta jornada de protestes que s'inicia avui. Ha d'acabar aquesta tongada de protestes demà passat, dimecres. Els transportistes estan tallant la Jonquera, l'autopista, al seu pas per la Jonquera. Falten 3 minuts perquè siguin 8:45, és temps d'esports. Balanç balanç negatiu dels equips catalans de primera a la quarta jornada de Lliga. El Barça va tornar a perdre lluny del Camp Nou, 2-0 a Riazor, i l'Espanyol no va poder acabar el seu partit a casa contra la Real Societat per culpa d'un aiguat que queia al descans quan perdia per 1-2. Xavier Palau, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que estic us dit.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Antoni Bassas, des del seu matí de Catalunya Ràdio, un fragment del bloc informatiu corresponent a l'edició del dia 27 de setembre de l'any 2000, a l'antena de Catalunya Ràdio. Com sempre, curiós, no?, aquest viatge en el temps a través de les notícies, però amb veus que la majoria, doncs, encara són vigents i estan treballant a l'emissora, excepte en Bassas, però com que l'anem encara escoltant a través de les seves publicacions al diari Ara i també en les entrevistes que escoltem que fan referència a la seva època al matí de Catalunya Ràdio, és com si fos, no?, com un fil continu que hi anem connectant de tant en tant i, per tant, el sents encara molt present, no?, després de tants anys de no estar a l'antena amb el matí de Catalunya Ràdio. Ben curiós, això.
Sí, sembla que mai hagi desaparegut, perquè això, perquè la Maroteca, doncs, precisament ens dediquem a recordar-ho bé. De fet, això és el que passa en general quan recordes moltes coses, no? Si tu ets una persona que de tant en tant t'agrada d'anar recordant i anar posant, és com que li dones continuïtat, no? És un debat interessant, perquè algú et diria, escolta, el passat l'has de deixar passar i oblidar i seguir endavant. Bé, doncs a nosaltres, precisament, això va totalment en contra del que fem aquí a la Maroteca, que és precisament repetir aquest passat.
Mira, deixa'm fer una equivalència. Si sí, a tu t'agrada molt un disc, per molt que t'agradi sí, també escoltar novetats, doncs l'escoltes més d'una vegada, i més de dues, i més de 100. Per què ha de ser dolent tornar a escoltar aquell disc? Sempre i quan també, evidentment, no quedis ancorat al passat i, per tant, deixis de banda tot el que hi ha ara al mercat, perquè hem de seguir connectats, no? També és veritat que arriba un punt, suposo que estaràs d'acord amb mi, que ja et costa una mica més buscar coses noves i potser ja tornes al de sempre. I he fet aquesta equivalència amb la música, però passar en qualsevol altre àmbit de la vida, no? Jo ho veig d'aquesta manera. Si és una cosa que és de qualitat, t'agrada, i pots tornar a escoltar quan tu vulguis, en el cas de ser un àudio, doncs per què no ho has de tornar a escoltar?
Sí, és així. Bé, aquí entraríem en que hi, en allò de que hi ha molta gent de la nostra generació que pensa que abans hi havia millors coses que ara, que això és molt genèric de dir, no? Però quan tu li dius a algú, és que els 80 o els 90 van ser unes grans èpoques, com que mai s'han tornat a repetir. Bé, el temps, la vida evoluciona i és molt difícil, no?, que es torni a repetir tot, sempre anem endavant, no? Però no ho sé si és l'edat o és la nostra generació o què és el que és, però és una època en la que jo m'hi sento molt còmode, no?, tornant a recordar tot el que passava allà i tot el que es feia en quant a música i moltes coses. Que això, m'hi sento molt còmode, però també reconec que com a persona, vaig a dir la paraula friqui tecnològica, m'agrada molt tot lo modern i tot el que s'avança, i també, òbviament, escolto música de la que s'està fent ara, però dels gustos personals, no dels altres, que no ens agrada tant.
Bé, jo diria que, evidentment, el fet de dir l'època que jo era jove era millor que ara, doncs és una cosa natural, no? Perquè t'hi sents més còmode, perquè la domines més, però això no vol dir que l'època actual hagi de ser ni millor ni pitjor. És diferent. Ara bé, dit això, és cert que probablement, per exemple, s'ha de posar més en valor certes coses que abans costaven molt més de fer que no pas ara, o també posar en valor coses que llavors eren molt noves i ara són repetides. Per exemple, els pioners de la música pop, els Beatles, o un dels pioners, però almenys van ser els més coneguts, tu pots discutir l'estona que vulguis si eren millors o pitjors que els artistes que hi ha ara, però el que és claríssim és que molts dels patrons de la música popular moderna venen d'aquella època. Per tant, s'ha de deixar clar que eren pioners i que, per tant, van ser molt avançats a la seva època i, per tant, se'ls hi ha de deixar un bon lloc a l'hora de parlar de la història de la música, no? Com a exemple. Doncs amb la ràdio el mateix. Era millor el matí de Catalunya Ràdio de fa 30 anys que ara? Doncs no ho sé. Era més difícil de fer llavors que ara? És que ben segur.
pensem-ho ara, amb un ordinador connectat a internet pots fer un programa informatiu sense cap problema. D'acord que les fonts d'informació cal contrastar-les i per tant pot ser que siguin millors o pitjors, però al final ho pots arribar a fer. Connectant amb gent al territori a través del telèfon mòbil o de videoconferència pots arribar a fer un programa de ràdio amb connexions en directe o fins i tot un programa de televisió. És millor això que tenir un reporter desplaçat allà en directe, que és de la teva plantilla, fins i tot? Depèn. Pot ser que sí, que hi hagi una part de qualitat i de rigor que sigui millor que tinguis personal de la casa fent aquesta tasca, però això no vol dir que no ho puguis fer avui dia amb aquestes altres eines, no? Per tant, jo crec que podríem estar parlant llargament d'això.
Sí, podríem estar llargament parlant d'això, és cert. No crec que sigui ni millor ni pitjor, en aquest cas que hem comparat els dos matins, dos matinals per excel·lència de la ràdio a Catalunya, però sí que doncs un és una frescor, que hem dit que dona el basté en aquest programa, no? I un dinamisme, i en bases, jo crec que el que tenim és una mica com de melancolia, no? De com era aquell programa. A mi em transmet caliu. I ho dic així, això va a sensacions. A mi al matí de Catalunya Ràdio em transmetia un caliu. I estic anant molt enllà. No sé si perquè fins i tot per la pròpia ubicació de l'estudi, on li entrava la llum directa del carrer, el sol quasi bé a dins. Bé, i allò passava doncs en un matí doncs de... doncs això, un matí de cada dia, no? De la setmana, no? De dilluns a divendres, doncs tinc aquesta percepció d'un programa molt de caliu.
Però escolta'm, tu estàs comparant dos programes de matí de...
Sí.
Diguem de molt de pes, però i si comparem, sí, el mateix programa, que és el que jo deia d'ara amb el de fa uns anys, si compares el Ricard Ostrell amb l'Antoni Bassas, per exemple, o les comparacions no s'han de fer i són odioses?
Va, el mateix programa, diferents presentadors. Bé, ha sigut molt de debat sempre al matí de Catalunya Ràdio sota qui ha estat dirigit, no? Sota per qui ha estat dirigit, quin ha sigut aquest resultat. I és veritat, sempre s'ha posat en qüestió, no? Quan va marxar el Bassas va dir, ui... Va ser la Terribas que venia just després ja del Bassas?
No, entremig no. Entremig hi va haver el Manel Fuentes, la Neus Bonet, i després sí que ja va venir...
Després va venir la Terribas.
Sí.
Val? Clar, la gent sí que li agrada molt comparar, de dir, és que no és el mateix, és que el Bassas això, el Bassas allò... Més enllà del propi estil que li doni el locutor, jo crec que en el cas del matí de Catalunya Ràdio ha anat variant i ha anat canviant més enllà del propi locutor. I ha anat canviant, com el Bassas ja va deixar anar una vegada, per culpa de certes crostes. I tot això s'ha anat variant. I aleshores, amb això et vull dir, seria el mateix el matí de Catalunya Ràdio ara dirigit pel Bassas? Tornaria a ser el mateix programa d'abans? Jo crec que no, perquè jo crec que han canviat més coses més enllà del propi locutor.
Bé, en fi, el que sí que podem fer, si et sembla, és escoltar una entrevista que li va fer la nostra companya Carme Reverte al Connectats, des de Ràdio Sant Cugat, per la xarxa, el dia de... Bé, de fet, no sé si era el Dia Mundial de la Ràdio, no ho era exactament, però sí que és el dia que nosaltres ho vam celebrar, el 16 de febrer del 2022. Anem a escoltar, doncs, uns minuts en els quals podem gaudir de nou del bon fer de l'Antoni Bassas davant del micròfon explicant les batalletes radiofòniques del passat amb Carme Reverte, com us dèiem, al Connectats.
Bé, doncs arriba el moment de parlar amb el nostre convidat d'avui. Normalment, a aquesta hora, al programa sempre tenim una persona amb qui conversem per reconèixer, per conèixer també la seva trajectòria professional, personal. Avui tenim un professional així de gran, el nostre estimat Antoni Bassas. Deixa'm que primer saludi que acaba d'arribar l'alcaldessa Mireia Ingla, ens acompanya precisament també en aquest programa especial. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, la tenim aquí amb nosaltres, i m'imagino que moltes ganes també de conèixer totes aquestes històries que ens hauràs d'explicar aquesta tarda. Primer de tot, deixeu-me que us expliqui així per sobre només que és Premi Nacional de Periodisme el 2001, Premi Ondas per l'Espai d'Humor Alguna Pregunta Més, autor de A un pam de la glòria, i Premi Josep Pla de novel·la el 2018 per Bon dia, són les 8. Avui passa pel Connectats un periodista que s'ha fet i ha crescut professionalment a la ràdio abans de fer el salt a altres mitjans com la televisió o la premsa. Avui coneixem més de prop el periodista i actual directiu del diari Ara, Antoni Bassas. Antoni, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí, eh? Escolta, no és gens habitual que passi això ara i crec que en algun moment del programa d'avui s'ha passat una mica de rasquillada per aquest tema, perquè els temps han canviat. Però l'Antoni Bassas va començar molt jovenet a col·laborar a la ràdio. Vas començar a Ràdio Joventut quan només tenies 16 anys.
Sí. Sí, sí. A casa tota la vida havien escoltat molt la ràdio, la meva mare era una oient de ràdio dels matins, al cap de setmana escoltàvem el Barça a la ràdio, i recordo aquell moment canònic a l'hora de dinar en què la meva mare deia avui a la ràdio han dit, i jo m'adonava que per ella el que deien a la ràdio era molt important. Estem parlant d'una persona que per raó de la Guerra Civil no va poder estudiar, la van posar a treballar molt joveneta, i per tant la ràdio venia a ser... Això ho ha explicat alguna vegada l'Iñaki Gabilondo, venia a ser com aquests graons plegables que els desplegues, puges i pots arribar a un prestatge que hi ha una mica més amunt.
Uh-huh.
Doncs la ràdio servia de plataforma per accedir a un nivell més alt de coneixement, entendre una miqueta més el món, conèixer gent, que se't despertessin mons, escoltar música, estar al corrent de les novetats, de tots els estils. I això, vulguis que no, em duria anar empapant, de manera que recordo que de ben petit quan em preguntaven tu, nen, quan siguis gran, què vols ser? Doncs jo deia, jo vull transmetre partits de futbol per la ràdio. I amb 16 anys, a la vora de casa, amb una ràdio barcelonina, però local, que era Ràdio Joventut, que formava part de l'Ente Público Radio Televisión Española, doncs vaig anar a preguntar si podia fer alguna cosa. I em van dir, sí, hi ha un programa per nens, el dissabte al dematí, on venen nens a cantar una cançó, presentar un concurs, llegir una redacció, tu què t'agradaria fer? I jo vaig anar, i aleshores va passar allò de... Aquest nano té molt bona veu, i un bon dia em vaig trobar en un camp de tercera divisió, en diumenge al dematí, en un carrusel d'aquests de... Minut 24 de la primera part, Sant Andreu 1, Júpiter 2. I així vaig començar.
Així vas començar, i un dia et van enviar a un succés, un atracament a un banc.
No, va ser això, però va ser un atracament amb segrest que va durar 48 hores.
I no hi havia ningú per enviar?
No, perquè va començar un dissabte al migdia i va acabar un diumenge. I llavors jo el dissabte al migdia, és que això és autèntic, vaig anar a la ràdio a buscar el previ per connectar i el micròfon i el passi per anar... És igual, el camp del Barça Atlètic, el Fabra i Coats.
Uh-huh.
I en aquell moment diu, hi ha un atracament amb hostatges al Banc Central a la plaça Catalunya. Tu, vés-hi. I m'hi van enviar i vaig començar a informar, primer des d'una cabina, després quan se'm van acabar les monedes, estem parlant de l'edat de pedra, quan se'm van acabar de les monedes vaig entrar en una botiga, vaig demanar si em podien deixar el telèfon, quan els de la botiga es van atipar de deixar-me entrar des del seu telèfon, vaig dir, escolta, no podeu enviar una unitat mòbil? I aleshores la van enviar... I em van instal·lar, com que formaven part de la mateixa empresa, l'empresa pública RTV, doncs em van posar a la terrassa d'on està ara Apple, a la cantonada de Passeig de Gràcia en Plaça Catalunya, hi havia Ràdio Nacional d'Espanya. I em van posar a la terrassa, al cinquè pis, des d'on tenia vista directa, i vaig estar transmetent, fins i tot per Ràdio Cadena Espanyola, és a dir, vaig haver d'entrar per tot Espanya explicant això. Allò va durar, ja et dic, 48 hores, al final del qual van dir, bueno, aquest noi no només té bona veu, sinó que, a més, no ho fa malament. I aleshores em van començar a donar més responsabilitats.
Uh-huh. Tu assegures que a la teva vida has tingut, i de fet tens dos grans vicis, el futbol i la ràdio.
Això era abans.
El futbol, vas dir, en el seu moment...
Vas afegint vicis, com si
diguéssim. Dius, el futbol m'ho ha donat tot, la ràdio també. Per tant, et sents una persona afortunada?
Sí, sí. He tingut, diguéssim, la sort de poder-me dedicar a allò que sempre m'ha agradat, de poder-ho fer amb reconeixement de l'audiència, perquè la feina del periodista no és una feina teòrica que es faci en un laboratori, sinó que tu ets un emissor que emet un missatge perquè el rebi algú, i aquest algú no haurien de ser només una o dues persones, sinó que haurien de ser... quantes més millor. I des d'aquest punt de vista sí, miro enrere i em sento satisfet, de manera que la manera en què m'ha anat la vida, en certa forma jo l'havia desitjat i és possible que verbalitzar-la sigui el primer pas per aconseguir-la, però en lloc està escrit que allò que tu desitges s'acabi convertint en realitat.
I, clar, com que se li veia futur al noi, el noi arriba a Ràdio Barcelona. Quan arribes a Ràdio Barcelona?
Amb 20 anys.
20 anys. Amb la carrera...
No, no, estaves
estudiant.
Estava fent segon o tercer aquí a Bellaterra, a l'Autònoma.
L'època en què formes part de l'equip de futbol en català amb el mestre.
Sí, 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 aquesta és una de les altres coses afortunades que m'han passat a la vida, i és la possibilitat de treballar a la ràdio i a la televisió amb una persona sense la qual no s'entendrà la història de la comunicació a Catalunya de l'últim, de la segona meitat del segle XX i de part del segle XXI, que és en Joaquim Maria Puyal. Perquè estem parlant d'algú amb una enorme personalitat, amb molt de criteri, que a més va ser un pioner, algú que es posa a transmetre en català quan ningú no transmet en català, i quan ell se'n va tothom transmet en català, perquè demostra que és viable, que és rendible i que pots aconseguir èxit. I, per tant, l'aprenentatge no només professional, sinó vital al seu costat va ser molt gran. Clar, tu pensa que jo vaig començar a treballar, això, quan tenia 20 anys, l'any 81, vaig plegar de treballar amb el Puyal l'any 95, quan vaig començar a fer el matí de Catalunya Ràdio, aleshores ja en tenia 34, i imagina't el que cap a la vida d'una persona, i lo molt esponja que és una persona a aquestes edats, dels 20 als 34, de manera que... Esclar, jo vaig passar de ser això, doncs algú que, com aquell qui diu, no havia sortit del barri de Gràcia de Barcelona, d'on jo soc, a agafar avions cada cap de setmana per anar, és igual, doncs a Sevilla o a Madrid o a Bilbao, o molt sovint per anar a Múnich o per anar a Liverpool o per anar a Roma o a Atenes o a Kiev. Esclar, jo de cop i volta em vaig trobar viatjant per tot Espanya i per tota Europa, i això també és una gran escola de vida.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
Apassionants històries d'Antoni Bassas. I ara estava pensant, Jordi, que potser el que sí que dona un tarannà diferent al programa és també el tarannà del propi conductor, i és que l'Antoni sembla com molt proper i, dins del que cap, humil. És a dir, ara mateix estàvem escoltant al final d'aquest tall, doncs, que va havia de viatjar molt i que de ser una persona molt local va passar a ser pràcticament internacional a nivell geogràfic de lloc de treball. Però tot i ser una persona molt, molt influent, diguem que no es deixava influenciar massa dins del que podia, i que és una persona honesta. Aquesta és la sensació que dona. Llavors, no farem comparacions amb altres, no? Però sí que és veritat que hi ha molta gent davant del micròfon, i d'aquí venen moltes enveges que potser fan gala de que jo sóc i jo faig i jo tinc el poder, no? Perquè tinc un micròfon molt important a la mà, que és de color blau, vermell o groc, però jo tinc molta influència a la nostra societat, no? I, en canvi, l'Antoni em fa la sensació que no és així. Sembla com si volgués arribar una mica més enllà per poder buscar aquelles veus que puguin oferir coneixement i que ens puguin donar fotografies a la realitat de la nostra societat d'una manera molt especial. Jo no sé com ho veus tu.
Sí, estic d'acord. A veure, tots teníem ja una visió de l'Antoni, fins i tot en imatge, no? Quan sortia a TV3. Després el coneixem amb el futbol, també. Quan entra en el matí de Catalunya Ràdio, sí que dona... Jo torno a recuperar aquella paraula de caldiu, no? Aquest caldiu en el programa, i com bé dius, es rodeja d'una sèrie de col·laboradors que aporten molt de coneixement. Ell no vol ser el protagonista fi al cap són la gent que ve i que explica. No. I sí que en totes les entrevistes que he escoltat d'ell, n'he escoltat moltes, com a entrevistador també i com a entrevistat, té aquest bon fer, té aquesta certa calma, no?, en l'hora de parlar, aquesta amabilitat, i sí, també, doncs, això, aquesta, jo crec, fins i tot gentilesa de cara cap a l'altra persona, no? Bé, comparteixo aquest sentiment que em provoca quan escolto l'Antoni Bassa, sí.
Va, doncs anem a un altre estil de programa, però que fa exactament el mateix, i és la competència des de fa molts anys, però que a més ha passat al davant del Matí de Catalunya Ràdio. Parlem del món a RAC1 amb Jordi Basté i anem a un tall, concretament l'últim davantal, és a dir, l'última editorial de la temporada 2022-23. Anem al dia 21 de juliol del 2023 a RAC1 amb El món a RAC1.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui, RAC1 va jo. Serà diumenge, eh? Acaba la temporada tardor-hivern 2022-2023 i al migdia marxarem de vacances als habituals, però la marca continuarà amb els substituts al capdavant de tots els programes a partir de dilluns. Tots? No. Com la Gàlia de l'Astèrix, hi ha uns petits nefastos que, per culpa d'unes eleccions programades amb mala traça, ens obligaran, i encantats de fer-ho, a sumar un últim programa dilluns a partir de les 7 del matí i fins a la 1 al migdia. I, evidentment, diumenge a la tarda, des de les 6 fins a veure saber quan, amb el Bundó, doncs dirigirem un especial eleccions des d'aquest estudi de RAC1. Però la realitat formal és que la programació d'estiu comença dilluns que ve. Acabarem la temporada en aquesta ràdio amb el cap ben alt, contents d'haver fet el lideratge un any més de la ràdio i de tots els seus programes. Però més enllà de la fredor dels números, ha estat una temporada esgotadora que hem tirat endavant gràcies a la feina, primer, de l'equip que hi ha al darrere, una pinya que ajuda a despertar cada matí els catalans que així ho desitgen, després dels tècnics que ens donen suport, la gent de la redacció d'informatius i d'esports que ens nodreixen de continguts les hores del programa, i evidentment a tots els treballadors de RAC1 amb un ambient difícilment superable. La gràcia d'aquesta ràdio precisament és el lema del Tots som un. Fins i tot quan hi ha gent estimada i admirada que deixen el llistó molt alt quan han de marxar. Em refereixo a l'Islàndia i a tot l'equip de l'Albert Tom. Són un equip magnífic, sobretot és bona gent, ple d'excel·lents companys, i ells saben que no es regala les orelles, i els companys també ho saben que no es regala les orelles perquè ho són, són excel·lents companys i bona gent, i és perquè és un gust parlar amb tots ells. I a l'Albert, gràcies per les xerrades, sort i, sobretot, fins molt aviat. Ha estat una temporada fascinant i complicada, però aquí estem reclamant les vacances, però amb la voluntat de tornar al setembre, esperem, renovats, els mateixos de la família. Quan diem renovats, vull dir de renovats de vacances, eh? Mireu, no sé si serem primers, segons o sisens. No sé si pujarem més o baixarem molt, no tinc ni idea. Però que continuarem passant-nos-ho bé, segur. Que continuarem rient, segur. Explicar les coses per la ràdio perquè tothom les pugui entendre, ho intentarem. Uns dies ho tindrem més sort, uns altres menys fortuna. Tornarem, bàsicament, a no fer política, no parlar-ne, no fer-ne, perquè alguns diguin, no sé què fas cada dia, bueno, jo no tenim cap intenció, no a saber-ne més que els altres, no a de voler demostrar el que no sabem, i tornarem, bàsicament, per continuar fent allò que ens agrada i allò pel qual, bueno, doncs mira, que és això de fer ràdio, a la millor ràdio. A veure, ho dic avui, això, perquè dilluns que ve, i això no ho podré dir, perquè hauré d'estar parlant d'uns resultats electorals, perquè recordem que dilluns, a partir de les 7 del matí, ens han regalat un bonus track al món RAC1 l'endemà de les eleccions. I aquí serem a partir de les 7 del matí fins a la 1 del migdia. Unes eleccions, per cert, on per primera vegada, en tota la història d'aquesta època del món RAC1, no hem pogut entrevistar cap dels caps de llista espanyols. Ni un. En vam demanar 3, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Yolanda Díaz. 0 de 3. Havien de ser 2 de 3. Fins i tot 2.5 de 3. Però avui explicarem el que ha passat cap a les 9, com han anat les negociacions, els 3 es foten amb una facilitat l'amor per Catalunya a la boca, l'estima a Catalunya a la boca, la pacificació de Catalunya a la boca, però dels problemes a Catalunya, tots 3 en parlen des de Madrid, que és molt maco. I després entrevisten el Marca per poder parlar de futbol i de Mbappé. O sigui, no volen parlar... Núñez Feijóo no vol parlar de Puigdemont, però sí que parla d'Mbappé. Se'n van a veure l'Anna Rosa, que raja de tot, doncs allà hi van. Cares de cares, Canal Sur, la pija i el quinqui... Tot és acceptable, només faltaria, sempre i quan no hagin de parlar de Catalunya a Catalunya, que això... quina por. En fi, que ja s'ho faran, que per ells va el pollastre i que ara de seguida a les 9 ho explicarem. Per cert, que a partir de 11:15 aproximadament presentarem la temporada d'estiu i tancarem aquesta temporada regular amb 711.000 oients cada matí al món a RAC1. 711.000, que no em dirà. retirant, i 894.000 oients diaris a RAC1. Per tant, gràcies per la confiança, de debò, de tot cor, i la millor notícia és que per la gent de RAC1 s'acosta l'estiu. I ens els hem guanyat. Són les 8, amb bonus track de dilluns, no ho oblideu. Són les 8 i 5 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Aquí teníem aquest estil absolutament diferent. Anàvem una mica fent allò, la comparació amb l'Antoni Bastes que hem pogut escoltar abans, amb en Jordi Casellas, en aquest cas, fora de micròfon. I clar, és que és molt diferent. D'entrada, l'estil de locució no té res a veure amb aquestes pauses que fa com una mica tràgiques el Jordi, però de cop i volta s'accelera i comença a parlar frases molt llargues i subordinades i amb molts, diguem, amb molts punts diferents que va unint. I és una persona també molt, molt ràpida quan convé, però amb altres també fa com una pausa que dius, ai, ara què està passant, no?
A mi m'agraden els dos, eh? I ara no és per quedar bé amb els dos, però és que m'agraden els dos. El Bassas m'agrada molt i sempre m'ha agradat molt i m'encantava amb el matí de Catalunya Ràdio, i reconec el Basté, i ho vaig dir, que és el matí que jo escolto en aquest cas, doncs també m'agrada molt aquest estil més, diria informal, és un adjectiu que no, amb això no vull com desmereixer la seriositat del que està fent, val? O sigui, és molt seriós i és molt rigorós i m'agrada molt aquesta fermesa amb la que es vol prendre la seva feina i tot el que es diu en el programa, però sí que m'agrada molt l'estil amb què ho diu, i aquest estil és el que enganxa. És això, enganxa aquest estil. És un llenguatge com més col·loquial, ni molt menys falton, evidentment, però és un llenguatge molt més col·loquial, i això enganxa l'audiència, no? Al final el Jordi parla, et podria dir en general, com es parla al carrer. En general, de fet, aquí a la Maroteca vam tenir l'oportunitat de parlar amb ell fora d'antena, i vam veure que era igual quan està en antena, o sigui que no hi ha cap diferència, és ell, no? És ell. Per tant, doncs, amb això no crec que no hi ha comparació, perquè no hi ha pitjor ni millor, no, és que són coses diferents.
Recordem que els dos, tant l'Antoni com el Jordi, es van trobar durant molts anys a Catalunya Ràdio al Departament d'Esports, per tant també curiosos aquests nexes, no? De no l'origen al 100%, perquè recordem que l'Antoni Bassas ja havia estat a l'equip de Ràdio Barcelona amb en Puyal, i el Jordi Basté no, el Jordi Basté va estar força temps, com ja hem pogut escoltar aquí a Ràdio Joventut, i després doncs va guanyar unes oposicions i va començar a Catalunya Ràdio, on va fer moltes coses, però va anar a parar durant molt de temps al Departament d'Esports. I recordem també el seu No ho digues a ningú, que tenia lloc a la mitjanit, quan encara hi havia els programes esportius candents a la mitjanit, i que vam poder disfrutar durant força anys. És a dir, que curiosos aquests orígens.
Bé, i anem més enrere, Esteve. A Ràdio Joventut, dos adolescents, Antoni Bassas i Jordi Basté.
Correcte, correcte.
En un mateix estudi.
Ben vist, exacte. O sigui, el primer punt on comencen els dos és Ràdio Joventut. És a dir, que al final els cercles es van trobant, eh? Molt bé, doncs anem amb més coses. Ara anem a escoltar, ja per anar acabant el programa d'avui, una edició del Velles Glòries de Roger Escapa, que tenia lloc a la sintonia de Matadepera Ràdio, entrevistant a Josep Maria Francino. Ja vam escoltar programes enrere un fragment d'aquest programa, d'aquesta entrevista, doncs tornem-hi. Anem al dia 29 d'octubre del 2012 a l'antena de Matadepera Ràdio.
Matadepera Ràdio, benvinguts a casa.
Què tal? Molt bona nit, benvinguts a una nova edició, l'enèsima edició de Velles Glòries, un programa musical que fem avui acompanyats de Josep Maria Francino, un home que no sé pas com he de presentar. Josep Maria, què tal, com estem?
Hola, bona nit, què tal?
Bona nit, eh? Teníem ganes de retrobar-te. Jo ja anunciant cada setmana que tindríem aquí el Francino, i al final, finalment, t'hem trobat.
Jo m'enyorava ja de Matadepera Ràdio, tu. Sí,
home, vell, vell col·laborador,
t'agafa,
eh?
Agafa aquell monkey, eh? Però bé, sortosament tot arriba.
Estàs bé?
Molt bé. Estic ben assegut. Una mica engostipat, no sé si se'm nota la veu presa.
No, aquesta veu ja... Escolta'm, Josep Maria, aquest programa es diu Velles Glòries en honor a tu i al Pere Massaguer, no tant per la música que sona, sinó perquè, en fi, jo sóc la joventut del programa i vosaltres sou una mica més veterans.
Home, un pèl, sí.
Un pèl més veterans.
El Massaguer i jo, diguéssim, que som de la mateixa quinta, i aquesta quinta ja té octava i tot.
Avui és un programa musical, bàsicament... Preparem una playlist i la fem sonar. I avui aquesta playlist l'ha preparat el Josep Maria, no?
Sí, això és ben cert i verídic.
I no començarem amb cap novetat, no és allò que diguis, ostres,
no,
quina sorpresa, Josep Maria, comencem amb un grup que... No.
O sigui, no podríem dir que el que oferirem a aquest espai on jo intervingui siguin novetats. Bé, també ho podria fer, però no és el cas. I tindrem coses, doncs, realment de velles glòries, algunes encara en actiu, ja gairebé de bastó, i d'altres, doncs, que pobres ja estan desactivats. I què podem començar? Tu què et sembla que el Francino pot començar un programa?
Amb un Beatle maniàtic com tu, crec que la cosa està bastant dita.
Doncs sí. Començarem amb els Beatles. Tot i que el meu ventall de gustos amb la música ja n'hi has veient que no s'acaba amb els Beatles. Hi ha molts i molts grups que al llarg dels temps m'han agradat i em segueixen agradant. Rolling Stones inclosos, no us equivoqueu. Però, per començar, sí, vull pensar en aquell dia a la vida en el que vaig començar la meva aparició a la Velles Glòries, aquell A Day in the Life. Va, això és fantàstic, eh? Això, aquesta entrada és de les més fantàstiques que he sentit mai. Tu no l'havies sentit mai?
No l'havia sentit mai, i de fet no estava previst que sonés ara. No, però
està bé perquè ens indica que el Jimi Hendrix té ja unes ganes de tocar que es torna boig.
Sí, no? És el que vindria a ser, no? Jimi Hendrix, aquest senyor que doncs, va morir doncs, ja fa 4 dècades, ja fa més de 4 dècades.
Mira,
que...
el mateix any que es van desfer els Beatles es va morir... el Jimi Hendrix. Bé, això és una casualitat, eh? Tampoc.
Tampoc no es van posar d'acord.
No, tampoc té res a veure. Però, vaja, això que havien fet coses, el Day Tripper que va tocar en directe el Jimi Hendrix amb el John Lennon, doncs ara està super voltant per tots els col·leccionistes, però no és el cas, no hem vingut a parlar del John Lennon ara, sinó del Jimi Hendrix. Tu saps que el Jimi Hendrix tocava bàsicament la seva música, però va fer algunes versions realment fantàstiques, com aquesta que hem sentit a l'introducció, que és un tema de Bob Dylan, que per al Bob Dylan sona bastant diferent, per descomptat, però que el Jimi Hendrix va fer una versió tant de cant com de guitarra, en diferents tipus de solos, en diferents tipus de sons, que és realment espectacular. I la va fer l'any 68, només un any després del tema que hem escoltat dels Beatles, i el tema era aquest All Along the Watchtower.
Aquí teníem aquest Velles Glòries a Mata de Pere Ràdio amb aquesta veu que ara ens sona molt, el Roger Escapa presentant el suplement a Catalunya Ràdio els caps de setmana, però fa uns anys no era així. El teníem doncs, en aquesta emissora local on jo també vaig començar, i aquell dia 29 d'octubre del 2012 entrevistava el desaparegut, en pau descansi, Josep Maria Francino. Bé, doncs, estem acabant ja el programa d'avui, Jordi. Com t'has sentit avui parlant, sobretot, de Jordi Basté i d'Antoni Bassas? Curiós, eh?, poder-los escoltar tantes vegades i encara van sortint coses, eh?
Bé, em sento com allò que diem de tornar a casa, no? En el cas del Basté, perquè ja el sento cada matí, però en el cas de l'Antoni, doncs, tornes a casa en aquells matins, automàticament allò que dèiem, no? Escoltes el Bassas i trossos al matí que dona ràdio i la ment ja se'n va. Com eren aquells matins que tu escoltaves la ràdio. Per tant, doncs bé, m'he sentit molt, molt a gust, o sigui, molt, molt còmode, molt, molt tranquil, diré aquesta paraula, molt tranquil.
Abans de marxar, ara em venia al cap fer-te una pregunta, ja que avui ens ha sobrat una mica de temps, o millor dit, ens ha faltat molt de temps per posar un parell de talls llargs que encara teníem, que ja els posarem un altre dia. Seria preguntar-te què és el que més t'agrada a tu de fer ràdio.
Què és el que més m'agrada a mi de fer ràdio? A veure, m'agrada parlar. Del que sigui, m'agrada parlar. Del que sigui del que, i del que més o menys en sàpiga. Bé, m'agrada parlar. M'agrada conversar. M'agrada conversar. I això és el principal. De fer la ràdio és això. I aleshores pensar el que estàs explicant hi ha algú que li pugui interessar i que t'escolti. No? Per tant, aquesta comunicació cap enfora. Però principalment, doncs això, és parlar, però sobretot també és conversar. Perquè m'agrada fer-la amb tu, la ràdio, no? O sigui, m'agrada fer-la amb dues persones, no? O sigui, que siguem dues persones que ens comuniquem, no? No tan sol davant d'un micròfon i amb música, que bé, seria diferent, però jo crec que la conversa és molt més agradable a l'hora de fer ràdio.
Mira, jo coincidiria amb tu en el fet que m'agrada parlar. Potser no tant com tu, no sóc tan parlador, però sí que m'agrada conversar i conèixer coses, perquè al final conversar vol dir que tu expliques coses, però que també n'escoltes moltes. Depèn de la proporció, pot ser que siguis més parlador que escoltador, diguem, oient, però al final aquest intercanvi és bo, no? L'altra qüestió que jo fa anys reflexiono, i amb això ja anirem acabant breument aquesta conversa per acabar el programa d'avui, és que a mi no m'agrada parlar per telèfon, per exemple. No m'agrada. Per què m'agrada la ràdio? Perquè potser en els espais que tu pots arribar a marcar, a no ser que estiguis en una tertúlia amb moltíssima gent, i per tant, no estàs condicionat perquè l'altre no et deixa parlar. És a dir, si tu creus que estàs dient una cosa interessant, estàs aportant valor en aquells minuts de ràdio, tu pots fer el teu speech sense cap problema. I en canvi, en altres àmbits, a mi em costa molt. Jo, si estic amb més gent parlant en una conversa informal, sóc dels que més escolta que no pas parla. I per tant, doncs, és un àmbit en el que jo puc desenvolupar les meves idees amb calma, com podria fer escrivint, per exemple. I això ho vaig pensar fa poc, Vaig pensar, i com és que no t'agrada parlar amb molta gent a la vegada i en canvi sí que quan tens el micròfon no tens problema? Doncs jo crec que va per aquí.
Estic d'acord, sí, perquè és el teu moment, és a dir, ara jo puc parlar, ara ningú m'interrompirà, i puc doncs, explicar el que vull. És veritat, requereix, el que tu dius requereix un esforç extra, això de molta gent i tu posar-t'hi la ràdio aquí sembla més senzill.
Bé, jo crec que quan hi ha molta gent al final has d'acabar cridant per sobresortir i has d'acabar tallant els altres, i jo no sóc així, per tant això costa una mica.
És així.
Molt bé, doncs fins aquí la Hemeroteca d'avui. Tornem ben aviat. Que vagi molt bé. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu-siau, gràcies.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Hemeroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Hemeroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Hemeroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Hemeroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
construint records amb pensaments, pintant els anys. Hem dibuixat aquells ocells que es queden